L'informatiu del migdia.
Castellà veu amb bons ulls la proposta de traçat de Sabadell per a la Ronda Nord. Avui és divendres 17 de gener, històricament és la primera vegada que el projecte ha estat a prop de portar-se a terme, tot i que les obres es poden allargar 10 anys. De seguida us parlem d'aquesta informació abans altres titulars. Segona producció de la Camerata Castellà, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte sota el paraigua Les Fúries i les Muses. I en esports, l'Hoquei Club Castellà arrenca la segona volta com a màxim favorit.
Granes rebran demà el Lloret amb la classificació per la fase final de la Copa de la Generalitat a la butxaca.
Gràcies, Albert Sant Andrés. I la previsió del temps, la nuvolositat anirà minvant, la temperatura màxima serà moderadament més alta. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Després que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, anunciés que les propostes de traçat de la Ronda Nord s'havien d'ajustar als 200 milions d'euros que el govern de l'Estat va traspassar a la Generalitat perquè planifiqués i executés l'obra, els dos ajuntaments de les dues cocapitals vallesanes s'han afanyat a redimensionar les seves propostes per ajustar-se al pressupost. En aquest sentit, Terrassa proposa una Ronda Nord que comenci en trinxera al Pla del Bonaire i que continuï cap a Sabadell en un format parcialment soterrat amb quatre grans túnels i quatre viaductes per preservar Calarnella. Sabadell manté que la carretera entri a Sabadell pel Parc Agrari i des d'allà es dirigeixi fins a la Ronda Oest, on hi haurà un enllaç. La infraestructura viària continuaria per sota l'Avinguda de les Palmeres i acabaria en una rotonda a la carretera de Prats, que serviria per donar accés als veïns de Castellà. Així, la Ronda Nord, el seu pas per Sabadell anirà un 60% soterrada, no al 100% com es preveia inicialment, i es construiria entre pantalles, seguint un model similar al del túnel de les Glòries de Barcelona. El consistori de Sabadell proposa construir un túnel per sota del rodal d'un quilòmetre aproximadament per salvar els camins existents i un altre d'un quilòmetre a l'Avinguda de les Palmeres fins a arribar a Can Déu. La carretera sortiria en superfície després del camp del futbol de la Plana, de la Roureda, fins a enllaçar amb la rotonda de la carretera de Prats. Una proposta, assegura el regidor de Mobilitat de Castellà, Aleix Canalís, que Castellà troba apropiada.
Nosaltres entenem que la proposta de Sabadell és una proposta vàlida, que evita un impacte sobre el medi ambient i el minimitza, i també les afectacions sobre el barri de Can Oriac de Sabadell, tenint en compte doncs, que tot el traçat que es fa per l'Avinguda de les Palmeres o que proposa fer-se per allà es fa de manera soterrada i, per tant, doncs, amb un impacte mínim a la llarga doncs, pels veïns que viuen allà.
Canalís recorda que per a Castellà és vital la Ronda Nord.
Per Castellà és un projecte vital per el seu teixit econòmic, però també per la vida de multitud de castellarans que han de creuar i, per tant, és una de les opcions que veiem amb bons ulls i esperem doncs, que la Generalitat en breu pugui començar a licitar i fer tots els estudis pertinents doncs, perquè aquesta infraestructura sigui realitat ben aviat.
La nova carretera tindrà dos carrils per sentit en tot el recorregut. A més, l'Ajuntament de Sabadell proposa una ampliació a dos carrils de circulació per cada sentit i un carril bici a la carretera de Castellà, a l'altura del pont de la B-124. Respecte a l'ampliació d'aquesta carretera de la B-124, Canalís ha recordat que no està vinculat amb el projecte de la Ronda.
Que és un projecte, diguem-ne, desvinculat del que és estrictament la Ronda Nord de Sabadell i la B40 en el seu conjunt, no? Per tant, una cosa, el desdoblament de la B-124, que entenem que seria bo per Castellà i que ens donaria, diguem-ne, un marge de millor connectivitat amb Sabadell, sobretot tenint en compte que podria millorar les freqüències del transport públic, si és un carrer VAO d'alta capacitat, com es preveu el projecte original.
Els treballs començaran amb la redacció d'un estudi informatiu amb el corresponent estudi ambiental per part de la Generalitat. Una vegada s'hagi aprovat l'estudi informatiu, es redactarà el projecte constructiu i es licitarà el projecte. Amb tot plegat, l'execució de les obres pot ser que sigui a un horitzó de 10 anys.
Segurament sí, perquè diguem-ne tot el que és una construcció d'obra pública d'aquestes característiques, tota la tramitació administrativa i tota l'execució de les obres pot ser que vagi en aquest horitzó, però també és cert que diguem-ne, si en algun moment de la història Castellà ha estat més a prop de poder assolir aquesta fita, que és doncs, aconseguir una connexió directa amb l'autopista, és ara. Uh-huh. Hi ha els recursos, hi ha l'acord de les administracions, la que paga la infraestructura, que és el govern central, és el qui l'ha d'executar a través d'un conveni, que és la Generalitat. Hi ha una cosa importantíssima que durant molts anys ha paralitzat aquesta infraestructura, que és un acord del territori. Hi ha un consens entre els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i el nostre cas Castellà, que és una infraestructura necessària i que s'ha de tirar endavant. I estic convençut doncs, que un cop ja es va definir diguem-ne, el traçat gros, els detalls de com s'executa finalment aquesta obra no crec que hagin de ser un problema.
La Generalitat serà l'encarregada de redactar els projectes necessaris i executar les obres, mentre que el Ministeri hi aportarà els fons necessaris.
L'informatiu del migdia.
En Pàgina Cultural avui us parlem de la segona producció de la Camerata Castellà que tindrà lloc aquest divendres i dissabte. Sota el paraigua Les Fúries i les Muses, l'orquestra se centra aquest cop en la primera part del classicisme. Ens en dona més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Cristina, en aquesta ocasió les partitures tiren més enrere en el temps i ens situem a la meitat del segle XVIII, amb obres que són molt representatives d'una època molt concreta. Aquest és el moment de Sturm und Drang, un moviment preromàntic alemany que va ser revolucionari en l'àmbit de la cultura. Els compositors triats són Gluck, Haydn i Mozart. En parla Carles Miró, director de la Camerata Castellà.
Ens situem cap a la meitat de l'època del classicisme, amb tres obres que són molt representatives d'un espai, d'una època molt concreta, que seria el que s'anomena l'Sturm und Drang, que en l'àmbit de la cultura, l'art, la música, etc., és un moment revolucionari, és un moviment revolucionari, diguéssim, que es considera que són els primers indicis del que futur romanticisme. Incorporem tres obres de tres compositors molt representatius, que serien i molt claus i molt capdals, que serien en Gluck. Després fem la Sinfonia 45 de Haydn, la que s'anomena dels adeus, i per finalitzar acabarem amb la Sinfonia 29 de Mozart.
Aquest cop els músics són 19, a més de Carles Miró com a director. Es torna a comptar una vegada més amb el concertino de Gerard Claret. La formació que presentarà la Camerata és la plantilla bàsica de corda. Així en parla Miró.
La plantilla que participarà en aquest concert és una mica més reduïda que la primera producció. La primera producció eren 33 músics. En aquesta, 19. Serem 19, jo 20. Diguéssim, eh? És la plantilla bàsica de corda, 5 primers, 4 segons, 3 violes, 2 violoncels, un contrabaix, i després 2 oboès i 2 trompes. Aquesta formació és la formació pròpiament clàssica, afegint, si cal, doncs, en alguns moments pots afegir un clave i un fagot per reforçar, depèn de les sinfonies de l'època, per reforçar els baixos, però en principi el que estem habituats a considerar com a orquestra clàssica pròpiament, és aquesta formació, una plantilla de corda completa, més 2 oboès i 2 trompes.
Gluck és un compositor molt important del classicisme, tot i que fins als nostres dies no hi hagi arribat prou, sobretot en la transformació cap a l'òpera que coneixem ara. De Gluck es podrà escoltar la dansa de les Fúries d'Orfeu i Eurídice, que el compositor va escriure inicialment pel seu Don Joan. Quan la va estrenar, ho va fer recuperant la dansa de les Fúries, reescrivint-la i adaptant-la, i té elements més representatius de l'Sturm und Drang. La Camerata també interpretarà la sinfonia número 45 en fa sostingut menor de Haydn, la que s'anomena Sinfonia dels Adeus. Haydn la va escriure quan estava a la cort, escrita i estrenada en un context molt concret, on molt probablement s'explotava els músics que hi treballaven, ja que en aquell moment eren part de l'estaf de la cort. Es tracta d'una obra de maduresa del compositor i és plena d'elements de l'Sturm und Drang. L'orquestra de cambra finalitzarà el concert amb la sinfonia número 29 en la major de Mozart. En aquest cas ens trobem amb un compositor encara molt jove que escriu l'obra també en aquest moment cultural de canvi, en la transició cap a una època més humanista. En Mozart, l'Sturm und Drang és més subtil, doncs. Divendres 17 es farà un assaig obert a les 6 de la tarda. No serà el moment d'escoltar tot el concert sencer, però sí el d'apreciar els elements de treball de l'orquestra. Així ho comenta Miró.
És el darrer assaig abans del concert. I sí que hi ha elements de treball que són interessants gaudir-los i conèixer, no?, aquest treball de l'orquestra, si algú ho vol fer. Clar, l'assaig obert el que aporta és això, és que tu pots veure l'orquestra treballant, encara que sigui al final del procés de treball, però veus l'orquestra treballant, veus quan atura, quan, el per què, com s'expliquen, quines són les relacions entre els músics, la direcció, el director i el director en aquest cas, però els músics i els músics, les obres, el per què es fa d'aquesta manera, per què es fa d'aquesta altra, fins i tot pots veure qüestions de disposició del set en l'orquestra, pots veure... És el treball d'una orquestra, és el treball, les tripes, no?, de la feina, que després al concert no es veu, hi és, però no es veu.
Dissabte 18 a 6:45 de la tarda és prevista una xerrada divulgativa a la sala d'actes del Mirador a càrrec de Miquel Desclot. Miró ens explica en què centrarà la xerrada Desclot.
Ell farà, bueno, no es valeré que explicarà, però farà semblant el que va plantejar per la primera producció. Aquestes xerrades es tracta d'introduir, no? Es tracta d'introduir al públic, es tracta de donar un context en el públic de la música que després escoltaran, no? I com ho podem fer a través de, jo dic, dels compositors o de les obres o de l'agrupació, no?, d'aquest instrument, de l'orquestra, etc. L'Sturm und Drang, l'època, diguéssim, el moviment cultural és on centrarem, doncs, aquesta, diguéssim, una mica aquesta xerrada a través de les tres obres. Explicarem què és, què significa, perquè se l'identifica d'aquesta manera i que aporta, sobretot, en el futur.
El concert serà dissabte a 8:00 del vespre. Les entrades ja estan pràcticament venudes i també ha funcionat molt bé la venda d'abonaments. Recordem que es poden adquirir al web auditoricastellà.cat.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, inici de la segona volta per l'Hoquei Club Castellà, que vol continuar amb el seu alt rendiment a Nacional Catalana. Albert Sant Andrés.
Així és, Cristina. El conjunt castellarenc d'Hoquei Patins vol continuar sent la referència a Nacional Catalana, una categoria que en la primera volta se li ha quedat petita, aconseguint el títol honorífic de campions d'hivern. A més, el conjunt de Fiti s'ha classificat per la Final Four de la Copa de la Generalitat, on s'enfrontarà al Barça en semifinals. En futbol, la Unió Esportiva Castellà tancarà la primera volta a casa enfront del Banyoles i el Club Bàsquet Castellà Masculí també inicia la segona volta visitant el Diagonal Mar, mentre que al vòlei podem tenir una jornada d'infart amb el masculí com a protagonista, ja que es juga la classificació pel play-off d'ascens. Arrenquem, doncs, parlant d'hoquei, ja que l'Hoquei Club Castellà inicia la segona volta de la competició i rebrà demà dissabte a 10 minuts per les 8 el Club Hoquei Lloret, un dels altres equips que va ascendir a finals de la temporada passada. Amb un 4-6 en la primera volta, els de Fiti volen millorar el resultat per poder mantenir la renda de 4 punts sobre Belloc i Sant Cugat. Després de la derrota a Vilaseca, l'equip s'ha conjurat per no repetir els mateixos errors i arrencar la segona fase de Lliga regular amb la mateixa força que la primera. A més, aquesta setmana s'ha conegut l'aparellament per la Final Four de la Copa de la Generalitat, que disputen els 4 primers classificats de Nacional i que es disputarà el pròxim 1 de febrer al Picat. Els granes s'han quedat aparellats amb el Barça, un rival que voldrà venjança després del 5-0 encaixat al Pedrosa. L'altra eliminatòria la disputaran Belloc i Sant Cugat. Pel que fa al femení d'Eric Nasser, aquest dimecres va aconseguir la victòria per 2-4 enfront de l'Igualada i demà a 7:00 de la tarda disputarà l'últim dels 5 partits lluny de casa seguits, enfront de l'Amposta, l'equip que encara no coneix la victòria en les 13 jornades de Lliga disputades. En futbol, la Unió Esportiva Castellà vol tancar la primera volta amb una nova victòria a casa, la que seria la 5ª consecutiva, per continuar escalant posicions. Els de Juan Antonio Roldán sumen 2 mesos sense perdre i enfront del Banyoles tenen l'oportunitat d'eixamplar aquesta ratxa. No serà un partit fàcil enfront d'un rival empatat a punts i amb un balanç idèntic als castellarencs, amb 5 victòries, 5 empats i 4 derrotes. Els blanquivermells recuperen a Pau Fernández, però perden per sanció a Fran Borrego i a Gerard Silvestre, que complirà l'últim dels 4 partits de sanció i, amb el dubte, fins a l'última hora, Díker Álvarez, que va ser substituït a Tossa per una punjada a l'isquiotibial. Els castellarencs, però, arriben al partit ben alts de moral i demà a 5:00 de la tarda volen continuar creixent el Joan Cortiella. Qui no arriba en el seu millor moment al partit d'aquesta setmana és el futbol sala castellà, després de rebre una golejada de 7-1 enfront del Sant Joan de Vilassar. Els de Cristian Hernández es volen refer del cop i visitaran la pista del Fundació Terrassa en un partit on necessiten amb urgència els 3 punts per no caure en zona de descens directe. Els taronges s'enfronten a un rival directe que ocupa la 13a posició en zona de promoció de descens, però que només té un punt de diferència amb els castellarencs, que són 100. Demà dissabte, a 6:15 de la tarda, Fundació Terrassa, Futbol Sala Castellà, a la SEM Can Jofresa de Terrassa. En bàsquet, el Club Bàsquet Castellà Masculí inicia també la segona volta de la Lliga amb la intenció de fer-ho millor que en la primera i poder sumar més victòries que no es facin patir a final de temporada. Els de Jaume Prat visiten la pista del Diagonal Mar barceloní després d'haver aconseguit una victòria en l'últim sospir en el partit enfront del Cubàsquet. Els groquinegres continuen treballant per afrontar els partits amb correcció durant els 40 minuts i no tenir daltabaixos mentals que es facin sortir del partit. Diumenge, a 8:15 del vespre, Diagonal Mar, Front Marítim, Club Bàsquet Castellà. El cas del femení és molt diferent, ja que les de Xavi Revilla rebran a la Pia Sabadell, també en la primera jornada de la segona volta, un rival enfront del qual van perdre el debut a primera territorial. Aquest serà un duel al cim, on qui guanyi ocuparà la tercera posició de la taula, ara en possessió de la Pia. Amb 5 victòries consecutives, les mateixes que les rivals, aquest serà un partit d'altura al Puigverd, diumenge a 8:15 del vespre. I per acabar ho fem amb vòlei, ja que el futbol sala castellà té 2 fronts oberts en la lluita pel play-off d'ascens amb els 2 equips sèniors. Per una banda, el masculí se la juga en l'última jornada de la primera fase i, a més, no depenen d'ells mateixos per aconseguir-ho. Els de Merna Totonchi estan obligats a superar el Club Voli Sant Adrià, un altre dels equips també amb opcions, i esperar la derrota del Llars Mundet enfront del Get Blume, el líder de la categoria. Les opcions dels castellarencs són diverses, ja que una victòria al tie-break amb la derrota de les barcelonines o una victòria i una victòria al tie-break de les rivals també serien resultats bons pels interessos, ja que la baraja és favorable als de Totonchi. Dissabte a 8:00 del vespre, al Puigverd, els castellarencs jugaran amb la pressió de conèixer el resultat del seu rival. Pel que fa al femení, les de Jordi Domènech tenen 2 jornades per sumar 6 punts i aconseguir salvar els 2 de distància amb el Màgic Vòlei Viladecans, l'últim equip en plaça de play-off d'ascens. Les de Domènech han estat durant 11 jornades en zona de play-off, caient al play-out després de la derrota enfront del Club Voli Barberà B de l'última jornada, i hauran de lluitar amb Jaume Balmes, Viladecans i Barberà per les 2 places que encara resten en joc. El calendari, a més, no juga a favor de les de Domènech, que reben aquest diumenge a 10:00 al Puigverd al Sagrat Cor de Sarrià, i a més han de visitar el Balmes a la jornada següent. Les taronges necessiten sumar els 6 punts i superar el Balmes per 0-3 en l'última jornada per classificar-se.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament de Castellà ha dut a terme recentment un conjunt d'actuacions en diferents equipaments amb l'objectiu de reduir el consum elèctric i les emissions de CO2 en un nou pas en l'aposta municipal per la transició energètica. Segons explica l'Ajuntament, s'han posat en marxa un total de 74 plaques solars fotovoltaiques d'alt rendiment en 6 equipaments. En concret, els mòduls s'han instal·lat al pavelló de Nipedrosa, a les pistes d'atletisme, al mirador, a l'Institut Escola Sant Esteve, a l'Escola Joan Blanquer i a l'edifici que acull les dependències municipals de Via Pública al carrer dels Solsoners. Comerç Castellà ha decidit sumar-se a la moda de celebrar calçotades i n'organitza una de popular el pròxim 2 de febrer a la plaça del Mirador entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. El menú per a 2 persones, que costa 30 euros, inclou calçots i salsa graellada de carn, pa i 2 begudes, pitet, guants i estris. Els tiquets ja es poden adquirir a Bistró 21, Bruna Burger, la Furgoteca La Capritxosa i a la Taverna del Gall i la Gallina. A més, està previst organitzar un concurs de porró de 20 litres i hi haurà vermut musical amb el DJ Pepero. Hi haurà més activitats que encara s'han de concretar, però de moment hi ha confirmat el Ball de Gitanes a partir de 11:45. A l'acte organitzat per Comerç Castellà i col·labora l'Ajuntament, Andreví i Fort Valero.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa ha inaugurat l'exposició Gabriel Lluelles, dissenyador industrial que descobreix els electrodomèstics més representatius dissenyats per ell. El Departament de Cultura ha destacat que Lluelles és el dissenyador industrial que millor exemplifica el naixement i la consolidació d'aquesta professió al país. La mostra presenta 70 objectes creats per aquest dissenyador català que va inventar el mini Pimer. Lluelles va dissenyar 33 electrodomèstics per a les empreses Pimer, Brown i Taurus, assecadors de cabell, torradores, moliners de cafè, ventiladors, trituradores o liquadores. La mostra amb l'ACTEC presenta més de 70 peces que inclouen diferents acabats i modificacions que es van comercialitzar de cada electrodomèstic i que evidencien la seva doble faceta com a enginyer i dissenyador. També s'hi exposen embalatges originals, elements publicitaris i altres documents inèdits. La Fiscalia de Medi Ambient ha demanat que es jutgi l'excap de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Emili Dragone, per un delicte ambiental per les autoritzacions a la cimentera Lafarge Olcima, Montcada i Reixac. La firma va rebre les validacions per seguir operant, tot i que la justícia havia anul·lat prèviament les llicències vigents. El fiscal ho ha demanat un cop el jutge ha tancat la instrucció i ha decidit arxivar la causa contra l'empresa. Aquest pas ha estat recorregut per l'agrupació de veïns de Can Sant Joan, que actua com a acusació. Posem el punt i final informatiu d'avui divendres 17 de gener. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezequiel, al control tècnic, Marina Antonet i Jordi Rius, a la redacció i a la locució, Albert Sant Andrés, amb els esports, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.